Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja et parlo des de Lleida. De fet, si vols, et puc concretar una mica més. T'estic parlant des de la Diputació de Lleida i és que estem de celebració. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i a Lleida, i gràcies a una iniciativa del Col·legi de Periodistes de la Demarcació, ho celebrem amb una marató de 12 hores de ràdio de les diferents emissores i centres educatius. Aquest any, a més, és la desena edició del Dia Mundial de la Ràdio Memorial Josep Lluís Cadena. Parlem de la ràdio. Des de fa més d'un segle, la ràdio ha estat companya de viatge de milions de persones. Ha informat, ha entretingut, ha emocionat. Ha estat testimoni de grans moments de la història i ha donat veu a qui no en tenia. I malgrat tots els canvis tecnològics, continua aquí. Per què? Doncs perquè la ràdio és immediata, és propera i és humana. És la veu que ens acompanya, és la que ens connecta. I avui a Lleida ho celebrem, com sabem fer-ho millor, fent ràdio. Un any més, des de COPE, ens unim a aquesta marató de programes per recordar la seva importància i reivindicar el seu futur. A més, ja ho avanço. Aquest any, a COPE Lleida, estem de celebració. Complim 65 anys. 65 anys de ràdio feta amb passió, amb rigor i amb l'objectiu de seguir al vostre costat cada dia. I parlant d'històries que perduren en el temps, avui també ens fixarem en un altre símbol de Lleida que ha vist passar segles d'història des del seu cim, el turó de la Seu Vella, o el tossal de la Seu Vella. És un lloc icònic que, com la ràdio, forma part de la nostra identitat. Benvingudes i benvinguts a un programa especial, perquè avui la ràdio és més viva que mai. I ja que estem d'aniversari, de dia especial, doncs deixeu-me que saludi, perquè ja ens acompanya a la taula el nostre director, David Velasco. David, què tal? Bon dia.
Encantat d'estar aquí en el programa i en aquest dia tan especial.
David Velasco, jo ho he avançat ja. No fa massa miràvem el calendari i ens hem adonat de que nosaltres també fem anys. Aquest any sí que és la edició número 10 i també té la seva gràcia, no?, aquest número rodó d'aquesta iniciativa del Col·legi Oficial de Periodistes, d'aquesta marató de ràdio, del Dia Mundial de la Ràdio, però resulta que aquest 2025 a COPE Lleida fem anys. I també és una xifra rodoneta, 65 anys.
Sí, sí, passem dels 10 anys de la celebració del Dia de la Ràdio, als 40 anys del Col·legi de Periodistes i als 65 anys de, en aquest cas, de COPE Lleida, de Ràdio Popular de Lleida, i que esperem celebrar amb tots els nostres oients, perquè, a més, penso que és important remarcar i destacar que portem tots aquests anys, no nosaltres, que nosaltres som relativament més joves, tu encara ets més jove que jo, sinó tots els companys i companyes que han anat passant al llarg d'aquests anys i, sobretot, els oients que ens han acompanyat i que ens han donat confiança.
La data, si voleu, és l'1 de novembre de l'any 1960. Veig aquí entre el públic doncs, el Jordi Pérez, que ha estat company de ràdio durant molts anys, el Cosme García, que també doncs, a la seva manera va ser testimoni del naixement de Ràdio Popular de Lèrida, EAK15, que és com llavors s'anomenava. Veig el Joan Ramon González, que fa molts anys que és col·laborador de la ràdio, que ens acompanyarà d'aquí uns minuts, i era per posar-ho dins del calendari. 1 de novembre de 1960, sempre m'han explicat que la primera veu que va sortir per antena, per aquestes ones de, com deia, Ràdio Popular de Lèrida, EAK15, que era el distintiu que es donava les emissores d'ona mitjana, va ser la de la nostra companya i col·laboradora encara, Mari Carmen Salvador, amb una primera locució de, escolta, estem en proves, això ja ha arrencat i properament tindrem programació des de Lleida.
Exacte, i quan la ràdio era un element fonamental a totes les famílies. Qui tenia ràdio? Perquè suposo que no tothom tenia ràdio, fins i tot hi havia el costum de poder anar a casa del veí a escoltar determinats programes o determinades serials de radiofònics per seguir l'actualitat, el que serien ara els culebrones, doncs abans sí, era radiofònicament era això, no? I per tant són molts anys, molts col·laboradors, i jo diria que és el més important, que la ràdio continua sent o estant més viva que mai.
Bé, estem, com dèiem, serà un any d'aniversari, i parlàvem d'aquest 1 de novembre, nosaltres la major part, que ja les anirem desvetllant, de celebracions o de actes especials els concentrarem els darrers 4 anys de l'any.
Els 4 mesos darrers de l'any seran del setembre fins al desembre i volem fer tot un seguit. Tampoc no masses actes, però sí alguns d'ells significatius en el que puguem mostrar doncs, una mica el que som, el que representem, i tot just estem treballant quan tinguem ja tota la graella o la idea que tenim de programació especial, us la farem arribar. Jo crec que és important celebrar-ho amb els nostres oients i, repeteixo, a partir del setembre tindrem tota la celebració d'aquests 65 anys.
Cada any ens asseiem a aquest Dia Mundial de la Ràdio amb el David i cada any li pregunto el mateix. Recordes la primera vegada que et vas asseure davant d'un micròfon?
Sí, jo tenia 15 anys i va ser... jo sóc de Montcada i Reixac, un poble del costat de Barcelona, i vam muntar la primera emissora del barri en el galliner d'un dels amics. Vam treure les gallines, pràcticament, i vam muntar allí un espai de ràdio que era, doncs, per nosaltres, el nostre entreteniment. Passàvem allí tots els caps de setmana i allí va ser la primera experiència amb el micròfon.
Les grans empreses dels Estats Units començaven els pàrquings.
Sí,
a Catalunya el galliner.
Sí, això era un bon presagi, perquè la veritat és que després d'allí ha sortit el degà de la Facultat de Periodisme de Barcelona, el Juanjo Perona, el Carles Quiles, que coneixeu tots també com a periodista, bueno, tot un seguit de gent, la Gemma Soriano, molta gent, molts periodistes que van començar com jo en aquell espai reduït de ràdio, com a Catalunya passat, és a dir, que va ser bressol de grans professionals que hi ha ara, tot va ser les emissores municipals o l'inici de les emissores municipals.
Clar, tecnològicament és un món...
A les beceroles, sí, i tant.
Però al final l'objectiu era el mateix, poder transportar la veu...
Correcte.
...cap a casa d'algú o al cotxe d'algú.
Correcte. Ara això cada vegada ha anat evolucionant, crec que tenim cada vegada millor so, més possibilitats, i la veritat és que ha anat evolucionant molt, però jo encara sóc dels nostàlgics que m'agrada recuperar determinats sons d'aquells anys, la ràdio dels inicis, no? aquella veu, doncs, no era nítida, no, però que tenia aquell emboirat especial i que crec que ens porta a la nostàlgia i m'agrada encara recuperar determinades coses.
Hi ha molt software d'edició d'àudio que un dels presets que té els efectes és Ràdio Antiga. Ara
Ràdio
diuen
Antiga,
ja Ràdio
sí,
Antiga.
Sí,
estem parlant de la una mitjana, aquell so sense aguts, sense greus,
sí,
però que amb molta gent de les nostres generacions, quan escoltes aquell so, irremediablement et transporta cap a... Ui, això és ràdio de fa anys.
Exacte, sí, sí.
També es feia de tot llavors, amb música, esports, entrevistes, es feia absolutament de tot, però amb aquesta característica, amb aquest soc tan característic.
Sí, sí. L'avantatge d'ara és que qualsevol dels joves que estan aquí escoltant-nos avui, doncs ho té fàcil per fer el seu propi programa,
sí,
de ràdio. Avui en dia, a través de les diferents possibilitats tecnològiques, un pot fer-se el seu podcast a casa, pot penjar-ho a la xarxa i, per tant, pot tenir ràpidament accés a mostrar el que fa. No? Jo crec que aquí és on la ràdio nota o s'ha adaptat molt millor que altres mitjans en els nous temps.
Només es necessita un mòbil.
Correcte.
Però són de segon d'ESO, teòricament no haurien de tenir mòbil.
No, sí que en tenen tots. Dir, aquí preguntes, jo crec que...
Teniu un mòbil ja a segon d'ESO?
No?
Algú diu que no sé si... No us veuen, els pares... Si en teniu, podeu...
Però majoritàriament sí, home, sí.
Bueno, el tema del mòbil, entre d'altres coses, ens permet, el que deia el David, fer ràdio, fer el nostre programa i penjar-lo a internet. I és que, clar, la ràdio també limita l'exposició. Nosaltres tenim les nostres antenes repetidores a la província de Lleida i és difícil que t'escoltin fora d'aquí. Avui a dia a internet, cap problema. Penges l'àudio a internet i automàticament està disponible a tot el món.
Correcte. Jo crec que és això. Ens hem expandit i, per tant, Cope Lleida en aquests moments pot estar escoltant, o en aquests moments no, perquè ho estem enregistrant amb aquest fals directe, però pot escoltar-ho una persona que estigui a Austràlia i per tant, interactuar i recordar la seva terra.
Bueno, tenim oients, lleidatanes i lleidatans, que per feina han hagut de marxar lluny i que els agrada seguir les veus i el que passa a casa nostra, i escolta, a cope.es/Lleida es connecten i ens escolten o recuperen el podcast del programa i això els connecta una mica a casa i a la família. Per tant, fixeu-vos l'important que és la ràdio i els avenços tecnològics. Molt bé, doncs, 65 anys de Copeller, de quina il·lusió, eh?
Doncs molta il·lusió, i deixa'm abans d'acabar que feliciti també el Col·legi de Periodistes de Lleida, en aquest cas a la Laura i a la Gladys, per la feina que fan cada any de tornar a portar la ràdio en aquest dia mundial, i nosaltres encantats de participar, i a més que anem celebrant anys, això és la millor manera de fer-ho.
Gràcies, David. Avui ens havia d'acompanyar l'Agustí Jiménez Pérez, que és el vicepresident de la Diputació de Lleida, entre altres coses, doncs, per agrair-li que ens obri les portes de la Diputació ja fa anys per poder realitzar, doncs, aquest Dia Mundial de la Ràdio, però malauradament per temes personals importants, doncs, no ens ha pogut acompanyar, però sí que ens ha fet arribar, doncs, la benvinguda, i que estiguem bé a la Diputació, que al final és casa de tots. Per tant, amb l'Agustí Jiménez de la Diputació de Lleida en parlarem un altre dia, que havíem de parlar temes força importants.
COPE Lleida. Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
COPE Lleida. Tal com havia avançat al principi, els dijous tenim amb nosaltres els amics de Anadon Veterinaris. Parlem d'animals de companyia i ja sabeu que els trobes a internet, anadonvet.com. Estan al carrer Segrià número 11, a Lleida. Estan desitjant que els visitis. I després tenen un número de telèfon que funciona sempre, les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, a les 3 de la matinada, el dia de Nadal, sigui com sigui, sense quotes, sense subscripcions. Tens un número de telèfon on, si tens una emergència o una urgència, pots trucar i, vaja, vull dir, si teniu animals de companyia, jo crec que això dona una tranquil·litat extraordinària. Amb Anadon Veterinaris ja fa unes quantes temporades que col·laboren amb nosaltres, els agrada el tema de la ràdio i, escolta, jo els agraeixo moltíssim. I, a més, ens acompanya cada dijous, la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, la Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard.
Escolta, t'hi fixes...
Feies avui aquí, eh?
Sí, sí.
Però... Sempre t'he de cal estudio, avui estem superbé.
Però tu fixa't que jo o tu has anat canviant de dia de la setmana, que ara jo ja no recordo, o molts dies mundials de la ràdio ha coincidit a l'espai d'Anadon.
És veritat.
Perquè tu ens has acompanyat quasi bé cada any.
Sí, molts anys.
Bueno, i si no ha caigut el dia de l'espai, t'hem fet venir igualment, eh?
Igual m'has fet vindre, sí.
Bé, escolta...
Que jo t'ho agraeixo, que m'ho passa molt
sé,
bé, eh?
Que sí, ho sé. Un altre que també no s'ho passa prou bé quan la treuen de l'estudi. O del quiròfan, que aquí la Imma Sabaté és els que... Algú teniu gossets o... Bueno,
gats.
Gossets o gossos, que n'hi ha de molt grans, o gats a casa, animals de companyia... Sí, sí, n'hi ha molts. La darrera enquesta parlava de pràcticament el 40 llarg per cent de llars espanyoles amb animals de companyia. Per tant, els consells que ens dona la Imma són força importants.
I cada vegada més gats, que ho sàpiguis.
Bueno, ella és una apassionada dels gats, ja ho veureu, ho notarem, ja ho veureu. Escolta, jo venint cap aquí, avui parlarem de la ràdio i la tele i els animals de companyia, però jo venint cap aquí... Venia caminant per l'eix comercial des del carrer Acadèmia i encara m'he trobat algun excrement de gos pel carrer. És un problema d'incivisme greu. Ens ho han dit ja per activa i per passiva. I encara segueix passant, eh?
Moltíssim. Tu te'n recordes que sempre te parlo de la importància de desparasitar?
Sí.
Pues avui t'ho vull explicar bé per això que dius de les femtes.
Ah.
Me va superbé perquè ho porto preparat.
Bueno, primer, no s'hauria de fer per tema de civisme.
Això per suposat.
Segon, ens pot caure alguna multa.
Bueno, això també.
I tercer,
mira, no recollir les caques al carrer. Primer te vaig a parlar de les conseqüències i després ja parlarem de les malalties i de les maneres de transmetre als animals. No recollir la caca del nostre gos al carrer pot tenir diverses conseqüències sanitàries tant a persones com a d'altres animals. Primer, transmissió de malalties. La femta dels gossos pot contenir bacteris, paràsits i virus que són perjudicials per a la salut nostra i dels animals. Entre ells es troben la salmonella, E. coli, paràsits com la giardia i cucs, molts cucs. que ara no diré els noms de tots els cucs, però vols.
A més, segur que qui els ha batejat li ha posat un nom estranyíssim.
Seguríssim. He dit això el que més es coneix. Aquestes malalties poden transmetre d'uns gossos a un altre gossos, a gats i a natres, i sobretot als nens. Contaminació ambiental. La femta que no es recull pot ser arrossegada per la pluja cap a rius, llacs i d'altres fonts d'aigua, contaminant-les amb patògens. Això pot afectar la vida aquàtica i la qualitat d'aigua que nosaltres consumim, a més de les mascotes, clar. Problemes respiratoris. L'acumulació de femta seca pot alliberar partícules que afecten la qualitat de l'aire, la qual cosa pot desencadenar problemes respiratoris i al·lèrgies en algunes persones i animals, per suposat. Després, el tema de paràsits, que sempre us recomano, desparasiteu els vostres animals, desparasiteu... Doncs bé, la femta pot contenir ous de paràsits que, al no ser eliminats, poden romandre en el sol i adherir-se a les sabates o a les potes d'uns altres animals, facilitant la seva propagació. Mm-hmm. Després, molestes i males olors, com has dit abans. La presència de femta en àrees públiques és desagradable per a tots. Aquests espais contribueixen a donar una mala imatge i gaudir d'ells mateixos, perquè si vas ja està ple de femtes, no gaudeixis gaire. Recollir la femta dels nostres gossos no sol és un acte de responsabilitat i respecte cap a la nostra comunitat, sinó també ajuda a mantenir un entorn més saludable i agradable per a tots. Ara ve lo bo. Lo bo per mi, clar, que parlo de mascotes. Les malalties poden transmetre altres gossos de diverses maneres si no es recull la caca. Primer,
no recollir-la, Bec.
No té res bo.
Re bo, eh?
Però tu t'havies pensat alguna vegada que veus aigua de l'aixeta i podia passar
tot això?
Ah, que no?
No, i mira, sort que m'han deixat aquí una ampolla tancada i sellada.
Per contacte directe, altres gossos poden fer olor, llepar o fins i tot trepitjar la femta infectada, la qual cosa pot portar a la ingestió de patògens, i els gossos naturalment són curiosos i tendeixen a investigar el que hi ha a l'entorn. Val. Després...
Ara canviarem de tema, tranquils. Perquè estem al migdia
Això és important. Ous de paràsits. La femta pot contenir ous de paràsits com a cucs. Aquests ous poden adherir-se al sol i ser ingerits accidentalment per uns altres gossos, enllepar-se les potes o jugar amb les àrees contaminades. Després, ingestió d'aigua contaminada. Si la femta no recull, la pluja podrà arrossegar-la cap a fonts d'aigua, com tolls, rius, llacs... I els gossos que beuen d'aquestes fonts poden ingerir bacteris i paràsits presents amb aquelles femtes que no es van recollir. I després, vectors. Algunes malalties poden ser transmeses per vectors com mosques i uns altres insectes que s'alimenten de la femta. Aquests insectes poden després entrar en contacte amb altres gossos i transmetre patògens.
Bueno, doncs, important, s'ha de recollir. Les coses com siguin, s'ha de recollir. Si ja m'has convençut, ja ho tinc clar.
Vale. No t'explico res més. Vols saber com la portes a casa, tu?
No, ja sé com ho portes a casa, per les sabates o pel que sigui.
Vale.
O sigui, a l'entrar, canvieu-vos les sabates, a l'entrar a casa. No, el que m'interessa també és això que m'avançaves de que... això fa molts anys, ja, que ja es va tenir en compte, si les mascotes veien la tele o escoltaven la ràdio. I suposo que hi ha diversos estudis, d'això.
Hi ha molts. A veure, els agraden les mascotes veure les pantalles o escoltar música? Doncs, en general, sí. Sí.
A qui no li agraden les pantalles?
Algunes mascotes poden mostrar interès per les pantalles, la música... Doncs, alguns gossos i alguns gats en particular ho fan, tenen diferents reaccions, ells. Els gossos, al veure les pantalles, alguns gossos s'interessen per les imatges en moviment en les pantalles, de televisió, dispositius, el que sigui. Especialment si hi ha animals o objectes que criden la seva atenció.
Ah, o sigui, que identifiquen el que veuen.
Sí.
Una mica.
Algunes coses. i a l'escoltar música, la música pot tenir efectes calmants en alguns gossos, eh? No tots. Yeah. Existeixen fins i tot gestes de reproducció i canals dissenyats especialment per a ells, com a música suau, relaxant, que pot ajudar a reduir l'estrès i l'ansietat. Ara venen els meus.
Ah.
Els gats.
Ah, això gossos. Ara gats.
Ara gats.
Els gats no deuen de mirar la tele.
No, no has vist mai un vídeo d'un gat mirant una pantalla i volen caçar-lo.
Ah, sí, és veritat, és veritat, és veritat, sí.
Doncs com veuen la pantalla els gats? Molts gats els atreuen les imatges en moviment, com els vídeos d'ocells, peixos i ratolins. A què has vist?
És que és un clàssic, ara que ho has dit, és veritat. El típic vídeo de YouTube és d'un gat fent alguna història.
Escoltar música. Encara que els gats no reaccionen de la mateixa manera que els gossos, alguns gaudeixen de la música suau. També existeixen composicions musicals dissenyades per als gats que utilitzen tons i ritmes, que poden trobar agradables. En general, la reacció de les mascotes a les pantalles i la música pot variar segons la seva personalitat i les preferències individuals. Curiositat. Ara te vaig a dir això de la curiositat musical dels gats. Un compositor musical conegut per crear música especialment per a gats és David Telle. És un músic clàssic que ha compost una sèrie d'àlbums titulada Music for Cats.
Àlbums? O sigui, més d'un?
Sí, ho pots trobar a la xarxa.
Com es diu?
David Telle.
David Telle.
Sí, Telle utilitza sons que imiten els que els gats troben a la natura, com la roncor d'uns altres gats, el cant d'ocells i el murmuri dels rius. La seva música està dissenyada per a captar l'atenció i proporcionar un efecte calmant en els gats. Jo li he ficat els meus.
Ah, ho has provat?
Home, jo ho provo tot.
I funciona? O sigui, passen de tot.
Depèn del gat. Hi ha alguns que sí, que s'apropen, se queden allà una estona, i uns altres que...
Però a veure, un moment. I com els hi poses? Amb un altaveu allí a l'habitació?
Sí, clar. A casa, eh?
A casa ho poses?
Sí.
Mare de Déu.
A l'Alexa li dic, Alexa?
No, jo...
Fica la música del David Telle.
No sé si ara, a partir d'ara, al començar, hem de saludar gossos i gats també, per si de cas estan escoltant la ràdio.
Clar.
Escolta. Bé, doncs, avui, aquest Dia Mundial de la Ràdio, ja ho veieu, que els animals de companyia doncs no són aliens a les pantalles i tampoc als sons, evidentment. A més, tenen un sentit de l'oïda extremadament més desenvolupat que el nostre.
Sí,
i que tampoc no els hi fiqueu molt fort, que jo crec que tampoc els hi deu d'anar massa bé.
I estem parlant de música suau.
Sí,
o, bueno, o la ràdio.
O la ràdio.
No li fiqueu allà coses molt estridents que el tornareu boig i no tindrà un bon efecte amb ell.
Ja sabeu, Anadon Veterinaris, 973-266-388, és un telèfon que funciona sempre. Està en el carrer Xegueria número 11 i els dijous ens acompanya l'Aima Sabater, que és infermera veterinària i terapeuta felina certificada. Aima Sabater, com sempre, un plaer per acompanyar-nos aquest Dia Mundial de la Ràdio.
Gràcies, Ricard, gràcies a tots, moltes gràcies.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo...
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los amantes de los mejores espárragos de Navarra, con un 2x1 en todos los espárragos Lodosa. Llevas dos y pagas solo uno. Así son las ofertas límite. Del 13 al 16 de febrero en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Molt bé, i com dèiem a l'inici, estem parlant de que la Ràdio Espanya ja va complir més de 100 anys, però hi ha un altre, bueno, un altre lloc, una altra figura icònica, si voleu, de la ciutat que anà, bueno, que anà a complir molts més, però molts, molts, molts més, eh? Està amb nosaltres, anem a parlar del Tossal de la Seu Vella. Jo m'has dit del Turó de la Seu Vella, però és veritat que el Joan Ramon, al final, ell va dient, i ja la meitat de vegades li dic el Tossal de la Seu Vella. Ens acompanya, com no, el Joan Ramon González, que és el president de l'Associació Amics de la Seu Vella, també durant molts anys arqueòleg a la Diputació de Lleida, i que és una persona que té, doncs, una especial sensibilitat pel patrimoni de la ciutat. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Molt content d'estar aquí en un dia tan especial, com heu dit abans, per la ràdio, perquè, a més, aquí a casa nostra, pues, bueno, l'any passat va fer 100 anys, és a dir, que poca broma, Lleida,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I també el que heu comentat, que aquesta emissora pues, fa 65 anys.
65, no?
I tant, per tant, bueno, és un dia important. No els fa avui, els 65 anys?
No, encara no.
Encara no?
Encara no.
Com s'ha dit abans, però molt bé, molt bé. I fa goig, la veritat, és que col·laborem en la ràdio i tu, que ets professional, estàs acostumat a parlar davant del micro i no veure ningú.
Clar.
Com a molt veure el contertulià que tens al costat i poca cosa més. Però avui fa goig veure aquesta sala amb tanta gent, és a dir, bueno...
Bueno, és el que deia, sortim de l'estudi de tant en quant i també ens agrada que ens vegin i que vegin com es fa ràdio, que al final...
Correcte.
Bueno, no té cap secret, però també té la seva gràcia veure-ho. Bueno, el Joan Ramon González fa molts anys, a més de tot el que us explicava, que és col·laborador de COPE Lleida, per tant, també és part de la nostra història d'aquests 65 anys, i amb ell hem parlat de moltes coses, històriques, de patrimoni, però sempre acabem tornant cap a la Seu Vella. Una Seu Vella, Joan Ramon, que és notícia darrerament i no per temes que ens agradaria, perquè, malauradament, bueno, és que, clar, les coses es fan velles, passa el temps i requereixen cert manteniment, igual que les persones, no? Escolta, de jove no, ningú té cura de res, ni del que menja, ni de si va al gimnàs, ni res. Vas fent anys i què has de fer? Pues fer una mica de manteniment, no? Mirar a veure què menges, fer una mica de gimnàs, moure't, i aquestes històries. Clar, al tot el patrimoni del Turó de la Seu Vella li passa el mateix. Si no hi ha un manteniment, doncs ens pensem que les pedres aguanten de per vida, però no és així. I, malauradament, darrerament hem tingut una notícia, jo crec que greu, bueno, l'esllevissada de part de la muralla.
Sí, bueno, malauradament, com dius molt bé, tot necessita un manteniment. Evidentment, no s'arregla molt bé, els patrimonis no es mouen com nosaltres, que hem de fer exercici físic. El problema és quan el patrimoni es mou, és a dir, que llavors és quan s'ha d'intentar aturar i quan cauen les pedres. Llavors, evidentment, això no ha de passar. I recordem que el Turó de la Seu Vella té, bàsicament, tres elements importants. Per una banda, és el que és la pròpia catedral, l'última catedral romànica que es fa al món, el claustre gòtic més gran que hi ha al món, i no estic fent aquí xovinisme, sinó que és la pura realitat. Uh-huh. El campanar més alt tenim de la Corona d'Aragó, el que és l'antiga canonja, el castell de Reina, tota la seva història, que després ha donat origen potser a la candidatura de la que parlarem després, però sobretot el que té de singular és la fortificació que hi ha al voltant i que es va construir entre el segle XVIII i tot el barri noble que hi havia al voltant de la ciutat. Pel fet de ser militar i per fer de no ser tan emblemàtic com la pròpia catedral, en quan marxin els militars a l'any 1948 de la Seu i se van a Gardeny, s'oblida i no ha hagut manteniment pràcticament d'aquestes muralles. Llavors això és un procés no de manteniment, perquè quan estaven els militars havia una pedra que queia i ficaven un altre o ficaven una mica de totxo i evitaven que caiguessin les dels voltants. Quan això no s'ha fet, pues, cau una pedra i després cau la següent, i després cau la següent i després van caient totes i van fent el dominó.
És l'efecte dominó.
Correcte. Eh? I només cal que anar-se'n a lo que és la banda nord del Tossal, a lo que és el Camp de Mart, i allò és esperpèntic, és a dir, veure com estan les muralles. Passa que allí, com estan més amagades, fins i tot quasi bé hem arribat a interioritzar el mal estat en què estava la fortificació. Quan aquestes esllevissades cauen en les parts més visibles, com va passar fa ja quasi bé 5 anys, en el que és la cortina que hi ha entre l'Ubinyí i la Reina, que va caure davant de lo que és l'auditori, és a dir, aquí a sobre nostre quasi bé, allò va ser ja bastant cridaner, i darrerament, com has dit molt bé, pues, és la llengua de serp, aquesta baluart especial que tenim, que és tan allargassat, quasi 150 metres de llarg per uns 9 metres d'ample, que és com si fos la llengua d'una serp que es llança des de la fortificació, pues en un extrem d'ell, el que estava sobre el mateix l'escola de l'antiga escola Cervantes, que ja estava preparat de que feia temps que estava amenaçant que cauria, que cauria, que cauria, se va ficar una tanca, que si caia, pues que la gent no es fes mal, i al final ha caigut, i al caure s'ha tingut de ficar la segona tanca, que tanca la primera tanca, per evitar que hi hagués algun accident. Actualment, de totes maneres, cal dir que s'ha reaccionat molt ràpidament per part de la Paeria, que és la responsable en aquest sentit, i també les bones notícies, perquè tot i que aquestes són les negatives i que són ja cròniques i que estem acostumades, és que s'han fet, ja l'any passat es va començar a restaurar el baluart, més important, el baluart és com les grans torres que tenia aquestes fortificacions modernes, i el més important de tots és el baluart del rei, que per si sol és com una autèntica fortificació, construït el 1708 a la part final, però que va arrencar ja el 1641, i allà es va començar a fer la intervenció de recuperació d'aquest baluart. Evidentment va haver una recerca arqueològica per part de la secció d'arqueologia de la Paeria i es van trobar elements dintre del baluart que eren singulars des del punt de vista de que havien modificat-se una mica el projecte original. De totes maneres, fins i tot, aquest projecte original s'ha retardat molt en fer aquestes modificacions i aquest baluart, que és una mica l'emblema de lo que seria la recuperació d'aquesta part de la fortificació, de lo que diem el castell, no s'ha acabat de, encara de tirar endavant. I la bona més notícia és que al final sí que s'ha aprovat un pla de muralles en el qual hi ha un conjunt d'especialistes, ara s'han reunit fa poc, en el qual faran una diagnosi real de com està la fortificació. El que passa és que han començat a treballar ara i han dit que entregaran aquest informe al juliol del 2026. Per tant...
No d'aquest any, no de l'altre.
I solament s'irà a fer una diagnosi de dir, ei, això s'ha de fer d'una manera més tècnica, més científica que el que sabem ara.
No? Vols dir que no està feta aquesta diagnosi ja? Sí. Si t'ho pregunten a tu, no ho sabries dir.
Sí, passa és que lo diríem així, més en plan casolà i s'ha de fer tot, doncs més... Sí, la burocràcia guanya. Però bueno.
Darrerament parlem de molta burocràcia també, eh? Les pageses sí. I els pagesos ja estan en peu de guerra amb la dichosa burocràcia i la ciutadania en general.
Home, ja fa temps.
Déu-n'hi-do, va.
I tant que sí.
Bueno, això pel que fa al manteniment, ja veieu que com sempre en podem parlar avui, demà, però com que aquest estudi tardarà any i mig, doncs és que tot va lentíssim. Toquem fusta, doncs que amb aquest any i mig o 2 anys no passi res més. Esperem, afortunadament. Sí, hi ha un altre tema que volia parlar amb tu del turó de la Seu Vella, és, perquè ja fa molt temps que ens sentim a parlar, i és que volem que sigui nomenat Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. Això, a nivell turístic, doncs, comporta uns beneficis que són molt importants, i és que entraríem a formar part doncs, del selecte grup de ubicacions del món que estan considerades Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. S'incrementaria doncs, la despesa de manteniment i de fer obres i d'arranjament i, sobretot, pujaria i molt el tema de les visites, el tema de la part turística. Però sembla que no acabem de tirar endavant. Darrerament es va presentar fa molts anys ja una primera proposta de candidatura. Aquella via sembla que està morta, que no va tirar endavant. Després s'ha reformulat incloent tot el tossal de la Seu Vella. I darrerament, no fa massa mesos, teníem notícies de que des d'Andorra s'estava tirant endavant una candidatura també de Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO, de no sé què exactament, i que algú havia dit que es podia incloure la Seu Vella de Lleida, que finalment s'ha descartat.
Sí, sí. De totes maneres, un petit parèntesis abans per acabar la fortalesa. Aquest any, ja que estem parlant de centenaris, es farà el bicentenari, és a dir, 200 anys, de la Porta del Lleó. Ja que tenim aquí aquesta audiència jove, no li digueu del Lleons, sinó que és del Lleó, que solament tenim un felí a sobre de la porta, sí. I farà 200 anys, 1825.
Estem tots d'aniversari.
Exactament.
Només hi ha un Lleó, és veritat, la Porta del Lleó.
I dit això, la resposta que t'estic dient. Evidentment, la idea del patrimoni mundial, sabeu que les proteccions que hi ha a nivell de patrimoni són les locals, el que són el patrimoni urbà, després estaria els béns culturals d'interès locals, que són a nivell més municipal, d'una manera més rigorosa, i després el bé cultural d'interès nacional. I finalment està el patrimoni mundial, que aquest és el que dona aquest prestigi del que parlava Ricard. Evidentment, des de l'any 2001, va sortir la idea de que la Seu Vella, tot el conjunt monumental, fora patrimoni de la humanitat. Portem 24 anys fent aquest viatge que alguns diuen. L'important és el viatge. Sí, el viatge és important.
I arriba també, eh?
I exactament, perquè Ulisses, tothom parla d'Itaca, i Ulisses va fer 20 anys des que va sortir de Troia fins que va arribar a Itaca, però va arribar a Itaca, i ja tenim ganes d'arribar, no? Per tant, la candidatura nostra, la que va començar a germinar i que està actualment a Madrid en una llista indicativa que és important des del 2015, és la que apostava per un paisatge cultural especial. Després s'ha reconduït en el que s'ha d'acabar de lligar, perquè és un conjunt monumental excepcional, que és el que he explicat abans breument. Cop a l'any una única candidatura, ja té molt patrimoni declarat, té més de 50 monuments. I la UNESCO, quan arriben coses d'Europa i sobretot dels estats que tenen més patrimoni declarat, ui, mirem-nos molt calme més, perquè hi ha massa patrimoni aquí. Llavors, hi ha una solució, entre cometes, de trampa, que seria apostar per candidatures de països que no tenen declarat patrimoni, com podria ser Andorra, que no té patrimoni declarat directament material, i aquesta candidatura que va sortir en Andorra, penso molt aconseguida, perquè és una rara avis que hi ha al Pirineu, un espai tan petit com és Andorra, que sigui, bueno, des de l'edat mitjana, un estat propi. I que va ser, per la competència que hi havia entre els dos territoris del voltant, el comtat de Foix i el bisbat d'Urgell, que volien tenir el domini sobre Andorra. Com no es van posar d'acord, van demanar un arbitratge d'algú, que era el rei d'Aragó, i aquest va dir, los dos sou coprínceps. Aquesta candidatura és la que ha anat a la UNESCO, el castell de Foix, la catedral de la Seu d'Urgell i les parròquies que hi ha a Andorra amb el Consell de la Vall, i a última hora se va voler incorporar perquè aquest decret de lo que es diu el pariatge es va signar a Lleida.
Ah,
per tant, volia entrar. El que passa és que es va fer molt a última hora i des de dalt, des del Pirineu,
no va acabar d'agradar.
I per tant, la cosa, de moment, hem d'apostar novament per la nostra candidatura de tota la vida.
Doncs estem a la cua. Mira, què hi farem? Estem a la cua. Joan Ramon González, escolta, com sempre, un plaer veure't una altra vegada aquí davant d'un micròfon.
Lo mateix t'he dit.
Gràcies per la feina.
A tots, a vosaltres.
Gràcies per la feina. El Joan Ramon fa molta feina per Lleida, d'aquella invisible, però que la fa. Bueno, una abraçada, Joan Ramon.
I feliç dia de la ràdio a tots els oients i els presents. Adéu.
Gràcies, Joan Ramon. I mira, anem a donar una informació que també és molt seguida a la ràdio, avui que estem al Dia Mundial de la Ràdio, i és la informació meteorològica. Sembla que el temps ens està perdonant aquests darrers dies, perdonant, ja m'enteneu, la setmana passada ja va fer el fred que havia de fer a l'hivern, però ara que baixen les temperatures a la resta dels llocs, aquí sembla que no. Ahir va ploure una mica a la Lleida, van caure, doncs, escolta, entre 10, 15 i 17 litres per metre quadrat, a Ciutadilla 17, per exemple, a Tàrrega 16,5, a Cervera 13, el mateix que a Pobla de Cérvoles, a la Granadella 8, 9 a Soleràs i al Picat, a Lleida 4 litres per metre quadrat. Però escolta, anem a buscar la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Ja saps que des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens informa el Juan Carlos Piña. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida, jornada estable, tenim intervals de núvols i les temperatures diurnes tendeixen a pujar. Podrem arribar a màximes de 16 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Lleida i Balaguer, 13 a Tàrrega i 10 a Vielha e Mijaran. Demà divendres esperant cels ennuvolats, tendint a cels poc ennuvolats durant la tarda en general, excepte al vessant nord del Pirineu, on continuaran els intervals de núvols. Són probables les boires i boirines matinals a la depressió central, que podrien ser localment denses. S'esperen precipitacions dèbils a la Vall d'Aran durant la primera meitat del dia, amb una cota de neu per damunt dels 2.000 metres. Per altra banda, les temperatures diurnes pujaran a la depressió i al Prepirineu i es mantindran amb poques variacions al Pirineu. Es preveuen màximes de 18 graus a Lleida i la Seu d'Urgell, 17 a Balaguer, 16 a Tàrrega i 11 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs sóc el Ricard Álvarez, ara us deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz i nosaltres, ja saps, hem estat en aquesta desena edició del Dia Mundial de la Ràdio Memorial Josep Lluís Cadena.